L'Hora del Consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Vinga, doncs a aquesta hora també cada 15 dies que volem parlar del consum de tots plegats amb l'Agència Catalana del Consum. Ja ho sabeu que fa unes setmanes amb la mateixa Agència Catalana del Consum, juntament amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, van anunciar una campanya per verificar que els anuncis i els contractes d'habitatges de lloguer s'ajusten a la nova llei de limitació de preus. Per conèixer tots els detalls d'aquesta llei, avui en volem parlar amb Montserrat Rivera. Ella és directora de l'Agència Catalana del Consum. Montserrat, què tal? Molt bon dia i gràcies per tornar a ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, gràcies.
Montserrat, deixa'm preguntar-te primer de tot en què consisteix aquesta campanya per verificar que, com dèiem, els anuncis i els contractes d'habitatges de lloguer s'ajusten precisament a aquesta nova llei que ha sortit de contenció de rendes.
Si quan nosaltres diem una campanya, volem dir que iniciarem un conjunt d'inspeccions i temes que de control, no? I hem començat, doncs, fent una nota conjunta des de l'Agència Catalana del Consum, que són del Departament d'Empresa i Coneixement, i des de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que són del Departament de Territori i Sostenibilitat, precisament per recordar que hi ha aquesta nova normativa pel que fa als preus dels habitatges de lloguer, i que bàsicament el que té aquesta campanya per objectiu és contenir i moderar el preu, també la llei, contenir i moderar el preu del lloguer en determinades zones on hi ha una demanda, doncs, molt alta. Evidentment, aquesta normativa estableix un seguit d'obligacions pels professionals i també per les empreses, i per això hem iniciat aquesta campanya amb una primera fase informativa, i el que fem ha estat, doncs, contactar amb els col·legis professionals dels APIs i també dels administradors de finques de Catalunya i també amb els principals portals immobiliaris per recordar-los precisament que l'han de complir, perquè estàvem veient que no la complien.
Ens parlaves tot just ara d'aquesta normativa que estableix un seguit d'obligacions per professionals, per empreses del sector. Quines són aquestes obligacions que fixa la normativa?
Bé, d'una banda tenim 137 municipis a Catalunya que tenen un índex de referència de preus del lloguer, que això ho fa la Generalitat. Què és aquest índex de preus de referència? Doncs és un índex que permet conèixer el preu mitjà per metre quadrat de lloguer d'un habitatge ubicat en una zona concreta o en un municipi concret i amb unes característiques similars. És a dir, si estem parlant de pisos fins a 100 metres quadrats, doncs quin preu tindrien en tal zona o en tal municipi la mitjana per cada metre quadrat, no? I d'altra banda tenim també 61 municipis a Catalunya que han estat declarats àrees de mercat d'habitatge tens. És a dir, zones que per les seves característiques no garanteixen tenir un habitatge a un preu assequible, ja que hi ha una demanda molt alta de lloguers. D'acord? Per tant, els anuncis dels pisos de lloguer, també els contractes, però els anuncis dels pisos de lloguer situats en algun dels 137 municipis que hem dit que tenien índex, sempre que aquests anuncis incloguin el preu de l'habitatge, sabem que a vegades hi ha anuncis que no inclouen el preu de l'habitatge. Doncs en aquests 137 municipis, quan s'inclogui el preu de l'habitatge amb una publicitat, és obligatori informar també del preu de lloguer d'aquest pis d'acord amb aquest índex de preus de la Generalitat. És a dir, trobaríem un pis que val, 500 euros, ara m'ho invento, i també hi tindríem que surt, també m'ho invento, a 10 metres, a 10 euros al metre quadrat, i també tindríem que la mitjana de referència en aquella zona és de 12 euros al metre quadrat. D'acord? Això seria pels 137 municipis que tenen l'índex. Però si, a més, aquest habitatge que no s'anuncia es troba en un d'aquests 61 municipis que s'han declarat com a mercat tens, el preu d'aquell habitatge, a part que t'anunciïn, diguéssim, els preus de referència, el preu d'aquell habitatge no el pot superar. Si el preu de referència de la zona és 10 euros metro quadrat, doncs no pot superar mai aquests 10 euros metre quadrat el preu que ens anuncien. I tampoc pot superar el preu per metre quadrat de l'últim lloguer actualitzat que es va fer durant els últims 5 anys d'aquell mateix habitatge. Si és que s'ha llogat, clar. I aquest seria el preu que ens haurien d'aplicar a nosaltres. I tota aquesta informació s'ha de donar tant en la publicitat que deia que s'havia de posar, com en els contractes de lloguer. És una mica enrevessat, però és important doncs, que la gent ho conegui perquè sàpiga doncs, què li han d'informar i què no li han d'informar.
En casos, per exemple, Montserrat, perquè em deies aquestes coses a vegades no s'estan complint i per això l'Agència Catalana del Consum i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hi han intervingut de manera clara i contundent a través d'aquesta campanya. Hi ha casos, per exemple, en el que se'ns lloga no només l'habitatge, sinó posem pel cas un pàrquing o un traster o qualsevol complement. Llavors, en aquest cas, se'ns apuja el preu del que hauríem de pagar de lloguer d'habitatge. Això sí que es pot fer o no?
Bé, hauríem de comparar, d'acord? És a dir, el que ens està dient és el preu per metre quadrat de l'habitatge construït, diguéssim. Però no ens està dient, doncs, el que passa que és evident que si nosaltres tenim un pàrquing, doncs també es compta, moltes vegades, això ho saben més els d'habitatge que no pas els de consum, però sí. Els inspectors s'ho coneixen molt bé, no? Però a vegades hi ha zones de l'edifici que es compten amb menys metres quadrats, per exemple, les terrasses, per exemple, doncs les escales. Diria que en aquest cas doncs, hem de veure com afecta el pàrquing o com pot afectar altres elements, el traster, si es calcula el 100% del metre quadrat o la meitat del metre quadrat, que a vegades es fa, i per això surten les superfícies útils, d'acord? I, per tant, llavors també es comparen, de fet, el que es compara són aquestes superfícies útils que té un habitatge. Val. Per tant, entenc que estaria tot inclòs.
Vale. Per tant, a la pràctica, i parlem d'aquesta limitació de preus, només es donen als municipis que s'han considerat de mercat tens?
Doncs sí, aquesta pràctica es considera en els municipis que s'han considerat de mercat tens, tot i que sapiguem doncs, que des del Departament de Territori i Sostenibilitat el que poden fer és que si consideren que hi ha altres zones de mercat tens que van aflorant, per dir-ho d'alguna forma, doncs que es pugui ampliar aquesta llista de 61 municipis a més municipis.
Parlem de més coses, com per exemple si aquesta limitació de preus s'aplica a tots els contractes.
Bé, aquesta limitació de preus s'aplica en els contractes de lloguer nous que se signin a partir de l'entrada en vigor. De fet, ja aquesta llei està en vigor des del 22 de setembre d'aquest any, del 2020, i sempre que sigui la residència permanent. És a dir, no estem parlant de segones residències, residència permanent. Això és important. També s'aplica als contractes que es renovin a partir d'ara, sempre que aquesta renovació impliqui doncs, una ampliació del termini o impliqui una pujada de preus, que no sigui només l'IPC, etc. I quedarien exclosos tots aquells que es van fer abans de l'1 de gener de l'any 95, els contractes fets abans de l'any 95, els pisos de protecció oficial tampoc estarien sotmesos a aquesta llei, els pisos de lloguer social tampoc, i els pisos molt grans de a partir de 150 metres tampoc estarien aquesta limitació perquè s'entén que llavors ja el preu podria ser lliure.
Importantíssim. Si estem buscant pis, per exemple, com podem saber si un municipi té o no aquest índex de referència de preus de lloguer o si es considera també una zona de mercat tens?
Doncs és fàcil. Hi ha dues maneres de saber-ho, sempre és a través d'internet. Un és amb la web de l'Agència Catalana de l'Habitatge, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i l'altre és a través de la web de l'Agència Catalana del Consum. El de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya és agenciahabitatge, tot junt, en minúscules, .gencat.cat. I el nostre, que sempre el comentem aquí, doncs, és consum.gencat.cat. Allà ja hi ha una àrea específica on es diu quins municipis hi ha dintre d'aquests 61 de mercat tens. També per internet es poden trobar, si busques municipis de mercat tens en el Google, doncs també es pot trobar. De fet, normalment són municipis ja una mica grans o molt grans, Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Girona, Tarragona, Lleida, etcètera, no? O que tenen gairebé més de 20.000 habitants, encara que no hi són tots, però que es donen doncs, aquestes circumstàncies. Això no vol dir que en un futur no es puguin ampliar, evidentment, però de moment els que es donen són aquests 61.
També heu anunciat, des de l'Agència Catalana del Consum, que aquesta primera fase informativa anirà seguida d'una altra amb inspeccions.
Sí, quan nosaltres fem una campanya, moltes vegades fem dobles voltes, que diem nosaltres, és una forma doncs, de parlar. La primera volta és, escolti, vostè això no ho està fent bé, per tant, em faci el favor de posar-se les piles, de fer-ho bé, i nosaltres d'aquí X dies o un mes o el que sigui, tornem a fer una inspecció per veure si vostè doncs, això ho ha arreglat. Si ha rectificat, doncs moltes vegades no s'obre expedient sancionador, però si no s'ha rectificat, sí que llavors directament ja obrim un expedient sancionador. Quan comencem la segona volta, per dir-ho d'alguna forma, doncs serà a mitjans d'aquest mes que som ara, en endavant, de fer aquesta segona volta, de dir, us hem avisat, us hem demanat doncs, que ho féssiu així, no ho esteu fent, doncs comencem ja a obrir expedients sancionadors en aquells portals o en aquells establiments que veiem doncs, que no estan complint la normativa aplicable.
Recordem que avui estem parlant amb Montserrat Rivera, directora de l'Agència Catalana del Consum, arran d'aquesta notícia de que l'Agència Catalana del Consum, precisament, juntament amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, va anunciar doncs, aquesta campanya per verificar que els anuncis i els contractes d'habitatges de lloguer s'ajusten a la nova llei de limitació de preus. I com que s'hi han d'ajustar, precisament, i n'hem d'estar tots segurs, si algú que ens està escoltant i està buscant pis, per exemple, de lloguer en aquest cas, en aquest sentit, què és el que ha de tenir en compte, importantíssim, a l'hora de començar a buscar, Montserrat?
Doncs, en primer lloc, tenir en compte si està en un, no sé, si el pis o casa que volem llogar es troba en un municipi inclòs, diguéssim, a la llista de municipis o zones amb preu d'índex, vale? Que hi ha un preu d'un índex, doncs el que pot fer aquesta persona és veure quin és el preu que li estan cobrant per aquell lloguer i veure quina és la mitjana de referència en aquell municipi o en aquella zona. Això sí que la llei es compleix, és clar. Per tant, ha de tenir en compte que si està en un d'aquests 137 municipis, que també ho trobarà a les nostres webs, doncs veure que realment se li està donant aquesta informació. En el cas que no es faci, el que li diríem és que ens adreci doncs, una denúncia a l'Agència Catalana del Consum. Sí. En el supòsit de que aquest habitatge ho fa en un habitatge en una zona de lloguer tens, si ho fa en una zona de lloguer tens, no només haurà de sortir el preu de referència d'aquella zona, sinó que a més li haurà de sortir el preu en què es va llogar aquell habitatge en els últims 5 anys, en l'últim lloguer que va tenir. I aquests dos preus seran els topalls pels quals per sobre no li poden cobrar. Si el preu d'aquest lloguer està anunciat per sobre o li volen cobrar per sobre en el seu contracte, doncs estarien incomplint aquesta llei. I després, si està en una zona doncs, que no hi ha cap d'aquestes limitacions, ni hi ha índex, ni tampoc hi ha, que és orientatiu, perquè el consumidor sàpiga doncs, si va bé o no va bé en aquell preu que se li està aplicant, si està en una zona en què no hi ha cap d'aquestes dues coses, doncs allà el preu és totalment lliure i és un acord que s'arriba doncs, entre el llogater i la persona doncs, que vol llogar aquell habitatge, la persona o l'empresa, evidentment.
Per tant,
això sempre diem, quan algú detecti que s'incompleix aquesta normativa, home, que ens ho faci saber a l'Agència Catalana del Consum. Quan actua l'Agència Catalana del Consum? L'Agència Catalana del Consum actua sempre que hi hagi una relació de consum. Què és una relació de consum per nosaltres? Doncs sempre que hi ha una empresa hi ha un consumidor, és a dir, en aquest cas doncs, que hi hagués un portal i que ho faci per internet, amb un portal immobiliari, que ho faci amb un API, que ho faci amb un administrador de finques, que ho faci amb un professional i un particular, que seria el consumidor. En el cas que siguin dos particulars, això llavors passa a ser competència de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, però en tot cas bé, si ens arriba a nosaltres i veiem que és l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, doncs ja li passem i viceversa.
Ara em farà una mica de rabieta perquè no me'n recordo exactament del nom tècnic i no serà per les vegades que ho hem parlat precisament des d'aquesta ràdio amb l'Agència Catalana del Consum i més que s'han a seguir parlant, que és aquella campanya en la qual L'Agència Catalana del Consum demana que molts establiments comercials, en aquest cas, s'adhereixin perquè l'Agència Catalana del Consum pugui fer de mitjancers en cas d'algun problema entre ells i els consumidors per evitar la via judicial. Montserrat, segur que saps de què estic parlant en aquest moment, que no em surt precisament el nom tècnic del qual parlàvem, però segur que saps de què estem parlant.
Són dues figures,
sí,
en les quals, doncs, tant amb l'una com amb l'altra, nosaltres intentem mediar. Sí. És evident que en aquest cas, si trobéssim doncs, un consumidor que se li ha cobrat per sobre, suposem, està en una zona de mercat tens, d'acord? En un d'aquests 61 municipis, i se li fa un lloguer per sobre de l'índex de referència d'aquella zona, o bé per sobre del lloguer anterior, del lloguer actualitzat, amb l'IPC, del lloguer actualitzat, que havia tingut aquest habitatge en l'últim lloguer. Si se li fa per sobre, evidentment està pagant un sobrepreu, perquè no són dos topalls, que per aquí no, per sobre d'aquests dos preus no es pot llogar. Per tant, si hi hagués un consumidor que volgués reclamar en aquest sentit que se li retornessin els imports que ha tingut per sobre d'aquests preus que són topalls, doncs llavors podríem entrar en un sistema de mediació que, evidentment, doncs hi ha un mediador que intenta per en dues parts que arribin a un acord, vale? I si no és així, podríem anar a l'arbitratge, però recordem que l'arbitratge sempre és voluntari i per tant, bueno, igual que la mediació també, eh? Si sí, l'empresa i el consumidor habitualment vol, que a vegades no vol és l'empresa, no? Però pues, tots dos són voluntaris i per tant, si l'empresa ho accepta, pues, aquí podríem arribar a un acord d'un retorn d'aquests diners, etcètera. Si no, evidentment s'haurà d'anar a la via judicial.
Precisament era de l'arbitratge del que volia parlar, que ara m'ho recordava Montserrat Rivera, amb el qual l'Agència Catalana del Consum sempre hi fa un esforç per implicar-hi a moltíssima gent en aquest arbitratge i evitar així la via judicial, perquè els problemes també es poden solucionar, com sempre, d'altres maneres, i així ho proposa i ho posa sobre la taula de l'Agència Catalana del Consum. Avui volíem parlar, i estem parlant tota l'estona, evidentment, d'aquesta nova llei reguladora pel que fa als lloguers i sobre la nova campanya que ha proposat l'Agència Catalana del Consum amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i que, de fet, ja estan fent complir arreu de Catalunya, però ens queden pocs minuts, Montserrat, i sí que et volia preguntar com encara l'Agència Catalana del Consum aquestes ventes de Nadal.
Bé, doncs el que fem nosaltres és recomanar a tothom, pues, en la mesura del possible, a ajudar una mica els nostres comerciants que han passat un període doncs, complicat, per tant intentar doncs, fer compres de proximitat, també intentar fer un consum responsable. Evidentment tothom compra on vol, si vol comprar online poden comprar online, però que pensin que comprant online també poden comprar proximitat, perquè si nosaltres comprem per una plataforma d'aquest tipus normalment podem comparar preus, i per tant podem veure en el moment en què comparem preus, veiem diferents empreses que ens ofereixen aquell article. I allà també podem veure doncs, quines són empreses són de més proximitat, són d'aquí, per exemple, quines no ho són, i per tant doncs, també amb la compra online podem fer compres de proximitat, també tinguem-ho en compte. Sobretot el que demanem doncs, és que hi hagi un consum responsable i un consum sostenible. Per tant, la proximitat també ajuda que hi hagi menys transport d'articles, per tant, doncs, menys contaminació. També animem doncs, en aquestes compres nadalenques a comprar d'una forma responsable, sobretot el menjar. També pensem que hi ha molt malbaratament alimentari, que hi ha persones que tenen problemes, que tot el menjar que llancem, si ha estat processat, doncs, ha gastat una energia, ha tingut uns costos. Per tant, també ajudem el planeta a estar millor quan no fem malbaratament alimentari. Per tant, o sigui, tot aquest tipus de consells que pensem que són importants tant per nosaltres, per la nostra societat, per la nostra situació socioeconòmica i també doncs, pel nostre planeta, que és tan important.
Mira, tot just ara que parlàvem de la campanya del Nadal, acabem de rebre un WhatsApp al telèfon del programa. Ja sabeu que podeu participar-hi sempre que vulgueu en aquest WhatsApp del programa. És la Roser de Palautordera que ens preguntava avui en dia si comprem alguna cosa pel Nadal i després no ens val, les condicions de bescanvi són les mateixes o amb la Covid hi ha restriccions? Trobo que és una molt bona pregunta fer-se en aquestes dates.
Hauríem de dir que les condicions de bescanvi, sempre que les fem de forma presencial, l'establiment no té l'obligació de canviar-nos-ho. Uh-huh. El que passa que la majoria d'establiments, per no dir tots, tenen una política de canvi de productes. Per tant, quan anem a comprar de forma presencial, una cosa que hem de tenir molt en compte és demanar com seran aquests canvis. Mm. Quants dies tenim per fer-lo? Si el fem ens tornaran els diners o ens donaran un val? Fins quan podem gastar aquest val, etcètera? Tot aquest tipus de coses tinguem-ho molt en compte, perquè uns llocs són 15 dies, els altres llocs són un mes, etcètera. Sempre guardem els tiquets, perquè sense el tiquet no podrem retornar, d'acord? Mm-hmm. I sempre que fem compres online, tinguem-ho en compte també, tenim 14 dies de desistiment, que diem nosaltres, que són 14 dies per retornar aquell producte que a nosaltres no ens ha agradat, per exemple, mm-hmm. i per tant doncs el tornem perquè no ens agrada, o perquè no ens va bé, o perquè no... pensàvem, clar, quan comprem online a vegades les coses ens semblen d'una forma, quan les tenim a casa són d'una altra, d'acord? Això no ens passa quan comprem presencial. Per tant, en aquest cas doncs el que hem de fer és pensar que tenim aquests 14 dies, però molt en compte, sempre mirem comprar en webs que siguin de dins de la Unió Europea, perquè tenim una normativa que ens ajuda, vale? Puguem doncs defensar-nos si tenim algun problema, i a més mirem sempre que hi ha una adreça i com s'han de fer aquests retorns. Si aquests retorns doncs si per exemple els costos de transport aniran a càrrec nostre, aniran a càrrec de l'empresa, etc. O sigui, hem de tenir en compte tot que hi ha una adreça física, en quant temps ens ho retornaran, etc. Tinguem en compte totes aquestes coses perquè després no tinguem sorpreses tant si comprem presencial com si comprem online.
Ens queda mig minutet de programa i sí que volia preguntar-li també, ja que hem tocat tots els temes de Nadal, el Nadal sempre comporta moltíssimes campanyes de consum, cada any que ve arriben més, hem tingut el Black Friday, hem tingut el Giving Tuesday, hem tingut el Cyber Monday, en fi, tot això ho noteu des de l'Agència Catalana del Consum?
Bé, penseu que no ho notem necessitat. I si no ens ho notifica doncs el consumidor, tampoc sabem si procedeixen d'alguna d'aquestes coses. Si és d'un Cyber Monday o si és d'un Black Friday, etc. No? Per tant, pensem que sempre primer hem de reclamar l'empresa i si al cap d'un mes no ens han respost o la resposta que ens donen no és satisfactòria, podem reclamar a les oficines de consum. Per tant, sempre ho notaríem un mes més tard, d'acord? No ho notem de seguida.
Montserrat Rivera, directora de l'Agència Catalana del Consum. Els podeu trobar a consum.gencat.cat o buscant a través de Twitter, Instagram o Facebook @consumcat. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres una setmana més.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera, una abraçada. I vostès, si es queden amb nosaltres, i hostel, a partir de les 10 del matí tindreu a 50ers amb Sergi Mas, a les 11 de Delicatessen amb Toni Guerrero i Fèlix Serra Clara, a dos quarts d'una Salut Natural per tothom, a les 4 arriba Montperico, a les 6 el Mirador de l'Actualitat, a un quart de 8 del vespre la missa és de la Catedral i a les 8 l'Hora del Pati. Nosaltres hi tornem.